Bon dia, són les 8.
IB3 Ràdio. Informatiu matí. Amb José Luis Galindo.
Avui és 1 de novembre, dia de Tots Sants, i malgrat són molts els que s'han avançat, s'espera que avui sigui igualment el dia de més afluència als cementeris per retre homenatge als seus difunts i recordar-los. Com sempre, allà on s'espera més gent és el cementeri de Palma, que, com altres, ha ampliat el seu horari, que serà de 7:30 a 9 del vespre, així com també s'ha activat un servei especial de bus de la EMT. Aquests dies, més enllà del record i el sentiment, és també especialment destacat per als floristes, però també pels forns i pastisseries que, tot i la irrupció de Halloween, mantenen encara un bon volum de venda de rosaris, panellets i altres dolços. Sens dubte, la del cementiri serà avui la fotografia destacada, però també passen i passaran altres coses que vos avançam ara en titulars. Les Balears recorreran els jutjats de les Canàries i davant l'Audiència Nacional contra el trasllat de menors migrants. Joan Josep Sunyer, bon dia.
Bon dia. En el cas concret d'Eivissa, el PSOE acusa d'irresponsable el president insular Vicent Marí per afirmar que els menors migrants venen a aprofitar-se del sistema.
Les Illes són la comunitat on més ha augmentat l'indicador de qualitat de vida que publica l'INE i et situa per damunt de la mitjana nacional.
Tot i això, l'Observatori Social de la UIB matisa que la realitat és diferent, principalment, diu, per l'elevat preu de l'habitatge que fa que la ciutadania no percebi aquesta suposada millora de la qualitat de vida.
Menorca posarà en marxa a principis del 2026 la prestació que du per nom lloguer estable per incentivar que els propietaris posin casa seva al mercat.
Una illa, Menorca, on segons les darreres xifres de Càritas s'han augmentat les persones sense llar, les habitacions rellogades en pisos massificats i els allotjaments temporals.
Presó provisional per a 9 dels 12 detinguts a la darrera batuda antidroga de Mallorca.
És la continuació de l'operació en la qual fa 2 mesos va ser detingut l'antic inspector policial Faustino Nogales i l'advocat Ignacio González Gonzalo Márquez.
Capella i Nou Romancer s'ajunten als escenaris per celebrar els 30 anys de música.
Serà dia 23 de novembre al Teatre Principal d'Inca en un espectacle en el qual es combinaran les harmonies vocals de Capella amb la força i la poesia de Nou Romancer.
I en els esports, Gavi Forteza, què tal? Bon dia.
Bon dia. L'Illes Balears Palma Futsal tanca avui a Somos la ronda principal de la Champions. L'equip mallorquí, ja classificat pel 8ens de final, juga el tercer partit de la fase de grups contra el CMI. Al Palma li basta un punt per acabar primer de grup. I en futbol, el Mallorca perd per lesió el porter titular Leo Román pel partit de demà contra el Betis.
Les temperatures continuen avui una mica a l'alça. Dani Capó, bon dia.
Bon dia. Pel que fa al temps, avui esperam hores de tranquil·litat. Tindrem alternança de sol amb alguns intervals de núvols que no han de deixar pluja. No esperam pluja ni avui ni demà. El que sí que notarem serà un ambient bastant suau. Tindrem temperatures altes que poden tornar a superar els 25 graus de màxima a punts d'interior nord de Mallorca i també cap al nord d'Eivissa. Tot això per mor d'aquesta persistència del vent de llebeig que bufarà entre fluix i moderat i farà que la mà encara vagi una mica moguda a les costes exposades, sobretot de Mallorca i de Menorca.
Gràcies, Dani. De nou avui, per mort d'una prova esportiva, hi haurà talls intermitents fins a les 6 del vespre, del capvespre, principalment a les carreteres entre Vall de Mossa, Palma, Solla, Port de Solla, Fornalutx, Bunyola, Alaró, Inca, Lluc, Pollença, Andratx i Esporles. Són ara les 8:04. Ivan López, és el control tècnic. Començam.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
Avui, 1 de novembre, les Illes Balears celebren Tots Sants, una jornada que uneix espiritualitat, memòria i costums populars. És el dia en què moltes famílies visiten els cementiris per retre homenatge als seus difunts, omplint-los de flors, llums i silenci. Un moment de recolliment col·lectiu que recorda la importància del vincle amb els que ja no hi són, però també la continuïtat de la vida.
La festivitat manté viva una tradició molt arrelada a la cultura illenca, honrar els morts i celebrar la memòria. A més de les visites als cementiris, Tots Sants conserva rituals i sabors propis de la tardor, com els rosaris ensucrats, collarets de dolços o fruits secs que els padrins regalen als fillols i altres productes típics com els bunyols o les castanyes torrades. En els darrers anys, però, el truc o tracte i les disfresses de Halloween han anat guanyant presència als carrers, especialment entre els més joves, transformant l'ambient d'aquestes dates. Malgrat aquesta influència de les modes anglosaxones, expertes en cultura popular com Catalina Vallriu reivindiquen la importància de preservar les tradicions pròpies, aquelles que connecten amb el territori, amb la família i amb el record dels avantpassats.
Hem de recordar-nos temps en què es creia que s'obrien les comportes entre el món dels vius i el món dels morts. I per significar això i celebrar-ho, duen flors a les tombes, i duen ciris, tocaven les campanes a les parròquies tota la nit, es feien bunyols per endolcir aquests records tristos. Els padrins regalaven rosaris dolços als infants, com un pont entre els vells i els menuts, entre la tristor de recordar els que no hi són i la dolçor d'una bona llepolia.
Més enllà del costumari, la Diada de Tots Sants també ofereix una oportunitat per parlar de la mort, especialment entre els més petits, un tema sovint silenciat en el dia a dia. En moltes cultures, aquesta data recorda que la mort forma part natural del cicle vital i que recordar els difunts és també una manera de celebrar la vida. Laura Frau és psicòloga infantil.
La meva visió és que s'hauria de normalitzar, és a dir, hauríem de poder xerrar de la mort, hauríem de poder transmetre tant en dates com avui, no? El que és el tema de la mort, viure la naturalitat, poder transmetre pues, les nostres idees que tinguem sobre el que significa la mort en els infants, no? I poder anar normalitzant el fet de que la mort forma part de la vida.
Frau recomana introduir el concepte de la mort en el dia a dia dels infants amb un llenguatge proper i adaptat a la seva edat. Considera que és important no amagar la realitat de la pèrdua, sinó oferir-los eines per comprendre-la i expressar el que senten. També subratlla la necessitat que els nins i nines puguin participar en la ritualització del dol, ja sigui a través de petits gestos simbòlics, converses o records compartits. D'aquesta manera, aprenen que la mort forma part natural de la vida i que recordar els éssers estimats pot ser una font de consol i continuïtat, no només en dies tan assenyalats com Tots Sants, sinó també durant els processos de dol que es puguin viure dins la família.
S'hauria d'incorporar més, poder mirar en fotos de familiars morts, no? Fent com un homenatge en aquest tema, dient un poc que va passar o com se va viure. Poder també donar un espai, no? A la gent que ja se n'ha anat, o a la gent, tots animalets o el que sigui, poder fer rituals de despedida, no? I que els nins participin. Algo que ja m'ha trobat molt és que, per exemple, els nins no participen en el que és en la ritualització de la despedida, i això és molt necessari. Depèn de l'edat, però sí que han de participar de qualque manera en poder fer una despedida i amb una ritualització.
Tot i la influència creixent d'altres celebracions com el Halloween, a les Illes Balears es manté el sentit més profund de la data, un espai per recordar, compartir i reflexionar sobre la mort com a part essencial del cicle de la vida.
Els principals municipis de Mallorca han activat dispositius especials per commemorar Tots Sants, una de les efemèrides més arrelades, com dèiem, del calendari. A Palma, Calvià, Manacor i Inca, per exemple, s'han reforçat els serveis, els horaris i les activitats culturals també per garantir el bon desenvolupament de la jornada i facilitar així les visites als cementiris.
I a Palma, l'empresa funerària municipal ha organitzat una programació especial per avui, i aquest 1 de novembre a les 10 el Batle i els regidors faran la visita institucional al cementiri de Sant Valentí amb ofrenes florals i acompanyament musical a càrrec del grup Trull. Durant tot el dematí hi haurà actuacions musicals, per tant, carpes informatives i un punt de banda de flors al tanatori. El cementeri amplia el seu horari del 30 d'octubre, ja va començar dijous, el 2 de novembre, de les 7:30 del matí fins a les 9 del vespre. I l'empresa municipal de transport s'ha activat un servei especial d'autobusos entre el carrer del Sindicat i Can Valero amb sortides cada 20 minuts per facilitar l'accés al cementiri.
L'Ajuntament de Calvià ha posat en marxa un dispositiu especial també als cementiris de Calvià Vila i es cap d'allà per garantir-ne el manteniment, la neteja i la seguretat.
El dispositiu inclou en reforç de personal, control d'accessos i zones d'aparcament habilitades amb un aparcament dissuasiu a Escapdellà. Durant tota la jornada d'avui, els cementeris del municipi estaran oberts de les 9 del dematí a les 8 del vespre i a partir de demà recuperaran l'horari habitual d'hivern.
A Manacor, el cementeri de Son Coletes estarà obert fins demà, dia 2 de novembre, de 8 del matí a les 7 del capvespre. Entre les 11 i la 1 hi haurà una actuació del Cor de Cambra Ars Antiqua. A les 4 s'hi celebrarà la Missa de Tots Sants, amb espai reservat per a persones amb mobilitat reduïda.
L'Ajuntament de Manacor ofereix també un servei gratuït d'autobús entre la plaça Ramon Llull i el cementeri, amb sortida a les 3 i mitja del capvespre i tornada a les 5 i mitja.
I a Inca, el Mercadet de Flors i Plantes de Tots Sants omplirà el cementeri municipal i la plaça d'Espanya amb horari de 9 a 4. El cementiri amplia el seu horari també de 7 i mitja a 11 per acollir els visitants.
Amb el lema Ciutat del Més Enllà, el cementeri Inca acollirà també diverses activitats, com ara una col·laboració musical de l'Escola Municipal de Música i Dansa Antoni Torrendell i del Conservatori Municipal, una ofrena floral a les 10 i una visita guiada amb el cronista oficial Miquel Pieres Villalonga a les 10 i mitja demà, 2 de novembre, dia dels fidels difunts. S'hi celebrarà una missa a les 10 a la darrere la capella del cementeri.
Tot això a Mallorca, canviem ara d'illes a les Pitiuses, dies de preparatius per deixar els cementiris en estat de revista per a les visites de la jornada d'avui. A Formentera, tot a punt i amb horari ampliat des de les 9 del matí a les 9 de la nit, dues hores i mitja més del que sol ser habitual, Enric Fernández.
Durant aquesta setmana, la Pitiusa del Sud s'han condicionat passadissos i han blanquinat parets i s'han fet feines de jardineria. Tot per garantir que el cementeri municipal estigui en òptimes condicions per a Tots Sants i la missa de difunts, que tindrà lloc demà 2 de novembre tant al cementeri municipal com als que hi ha a les parròquies del Pilar i Sant Ferran. Els municipis eivissencs, com Sant Antoni de Portmany, també s'amplia horari de visita a tots els cementeris, de 8 del matí a 10 de la nit. La música clàssica serà present al recinte demà diumenge a les 9 i mitja del matí i també després de la missa de les 10. A la capital d'Eivissa, a Vila, s'han reasfaltat els carrers de Cimerol i de Ses Capelles, dues vies internes del cementeri nou. S'amplia l'horari de visites de 9 a 6 i es posa en marxa un servei gratuït d'autobusos per facilitar-ne l'accés. Hi haurà parades als antics jutjats i al Parc de la Pau a l'Avinguda Isidor Macavich i també als multicines al carrer Escubells. A Santa Eulària de Riu, els recintes amplien el seu horari de 9 del matí a 7 de la tarda. I també a Sant Josep de Sa Talaia, més temps per visitar els cementeris i trencades de pinyons populars a les 7 i mitja del Sol Post, als centres de majors de Sant Jordi, Cala de Bou i Sant Josep.
I acabam el recorregut a Menorca, on s'han organitzat diferents ofrenes florals en alguns cementiris de l'illa Blai Berber.
A Menorca, a Alaior, la circulació pel carrer d'Escós serà d'un sol sentit, en direcció al cementeri per facilitar el pas de vehicles i garantir un accés segur per totes les persones que hi vulguin desplaçar-s'hi a peu. El cementeri municipal d'Alaior acollirà a les 12 un acte d'ofrena floral i toc de silenci amb motiu del Dia de Tots Sants. Aquesta cerimònia comptarà amb la Corporació Municipal, Policia Local i veïns i veïnes. Es col·locarà una corona de flors als peus de l'obelisc amb la interpretació del toc de trompeta que simbolitza una tradició que es fa des de fa més de 150 anys a Alaior. Pel que fa a Ciutadella, la corporació lliurarà a les 12 una ofrena floral al cementeri vell enguany al salesià difunt Gustavo Mas. Aquí també se li ha fet un quadre de fill il·lustre i que es destaparà durant aquest acte. A les 12 i mitja també es farà una ofrena floral al cementeri nou. A Maó, el cementeri estarà obert de les 8 a les 7 avui i demà, igual que Sant Climent. A Ciutadella, avui el cementeri està obert de les 8 a les 7 del capvespre. També estan organitzades pregàries i misses als 8 pobles de Menorca i també a Sant Climent i Fornells.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
8 i 14 minuts, el govern continua amb l'ofensiva judicial contra el trasllat de menors migrants de les Canàries i contra la decisió del govern espanyol de no declarar la contingència migratòria a les illes. El Consell de Govern ha aprovat insistir en la via judicial per frenar el trasllat des de les Canàries de menors migrants amb tres recursos contenciosos administratius en els jutjats canaris i també davant l'Audiència Nacional.
El portaveu Antoni Costa ha explicat que l'advocacia de la comunitat plantejarà dos recursos contra resolucions recents del delegat del govern de les Canàries que preveien el trasllat i la reubicació a les Balears de dos menors estrangers arribats en aquell arxipèlag. A més, Costa ha explicat que es presentarà un altre recurs contenciós a l'Audiència Nacional contra la desestimació de la sol·licitud de l'executiu balear perquè les illes fossin declarades en situació de contingència migratòria extraordinària, cosa que eximiria la comunitat d'acollir aquests menors migrants d'altres. El recurs es planteja contra l'acte signat per la ministra de Joventut i Infància, Cirà Rego.
La decisió es produeix davant la desestimació de la sol·licitud de situació de contingència migratòria extraordinària per part de l'Estat. El govern adverteix que les derivacions forçades podrien posar en risc tant els menors com la sostenibilitat del sistema de protecció de les Illes Balears.
Mentrestant, i en la mateixa línia, tensió al ple del Consell d'Eivissa. La qüestió que va encendre ahir el debat va ser l'aportació d'€1.200.000 a càrrec del romanent per al Departament de Menors per la pressió migratòria. El president del Consell parla de fet de crida i reitera que molts adolescents migrants venen a Eivissa, diu, a aprofitar-se del sistema. Els socialistes l'acusen d'irresponsable. Ens ho conta Claudi Roig.
Jaime Díaz, entre sotos de Vox, ha criticat les despeses creixents amb menors migrants i Òscar Rodríguez, d'Unides Podem, aposta per repartir els costos.
Este increciendo no puede soportarlo el Consell porque estamos utilizando dinero de otras cosas para esto.
Mallorca o Menorca podrien assumir part dels menors que hi ha a Formentera. Igual que s'ha fet a nivell estatal amb la situació i amb la crisi de Canàries.
Però el debat s'ha escalfat quan la portaveu socialista Elena López ha lamentat l'enduriment del discurs del president Vicent Marí sobre els menors migrants.
No pot dir que aquests menors han vengut a aprofitar-se del sistema, per molt que s'ho cregui. Per què? Perquè vostè és el responsable màxim de cuidar-los. Vostè què es pensa? Que ells no se n'enteren? Que això no provoca un efecte? Està vulnerant els deures legals i ètics que té damunt d'aquesta institució, senyor Marí. És una pena i és una irresponsabilitat el que vostè està fent.
El que no pot ser és que arribin aquí menors fent alarde de la seva gesta amb una embarcació robada i, curiosament, eren coneguts d'altres que ja estaven aquí. O sigui, aquí hi ha un clar efecte crida. Pugen per aprofitar-se de sistema. Aquestos no els volem. No dic que siga a 100%. Però hi ha un percentatge important d'abús, perquè aquí no hi ha refugiats polítics.
L'aportació extra d'€1.200.000 ha comptat amb el suport del PSOE i Unides Podem i amb l'abstenció de Vox.
Més coses. Les Balears són la comunitat on més ha augmentat l'indicador de qualitat de vida que ha publicat l'INE. Durant el 2024, aquesta sensació de benestar ha crescut 7 dècimes respecte al 2023. De fet, les Illes són la sisena regió que se situa per damunt de la mitjana després de Cantàbria, Aragó, Navarra, La Rioja i el País Basc. A la cua se situen les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla, les Canàries i Andalusia.
A les Illes, l'indicador de qualitat de vida se situa en el 103,1 punts per damunt de la mitjana nacional, que no supera els 101,4. L'informe analitza 9 dimensions, les condicions materials de vida, del treball, de la salut, l'educació, l'oci i les relacions socials, també la seguretat física i personal, la governança i els drets bàsics, entorn també i medi ambient, a més de l'experiència general de la vida. La directora de l'Observatori Social de les Illes Balears, Maria Antònia Carbonero, explica que el dinamisme de l'activitat econòmica és el que ha fet créixer l'indicador de qualitat de vida molt vinculat a la creació de llocs de feina.
Avança aquestes dècimes i avança més que la resta d'Espanya perquè el dinamisme de Balears és el laboral és molt potent. I si tu agafes què passa en termes laborals, doncs veus que això se tradueix amb aquest indicador perquè les altres dimensions són molt més estables.
De fet, les Illes se situen en el segon lloc de la classificació regional en els indicadors de treball, governança i drets i també experiència general. En canvi, ocupa el lloc de 7 de 9 en educació i el 14 en l'àrea de seguretat.
Tanmateix, la directora de l'Observatori Social de l'UIB fa una observació. La qüestió de l'habitatge condiciona aquesta percepció.
Carbonero assegura que, tot i les bones dades d'ocupació, de la ciutadania destina bona part del seu sou a l'habitatge i, per tant, no percep aquesta sensació de millora de la qualitat de vida.
Estàs en una molt bona situació econòmica, cobres tal, però... bueno, molt bona. En situació laboral, diríem, de poc atur, de possibilitat de feina, sense tal, però, en canvi, hi ha unes condicions que influeixen, òbviament, de la condició de vida. Per això dir-li que aquest indicador de qualitat de vida, clar, a nosaltres ens pot xocar bastant, que precisament la percepció és que la qualitat de vida s'ha anat empitjorant.
En general, a Espanya la puntuació va ser l'any passat més elevada en les àrees de salut, treball, educació, seguretat, entorn i medi ambient. Varen empitjorar les dimensions d'oci i relacions socials i experiència general de la vida. Precisament, per l'alt cost de la vida a les Illes, les reivindicacions laborals estan a l'ordre del dia. A la presó de Palma hi ha hagut una nova concentració. Una cinquantena de funcionaris de l'Estat, membres de la Plataforma per una Insularitat Digna, s'han concentrat davant la presó de Palma per reclamar un augment en el plus d'insularitat.
Demanen que se'ls compensi el sobrecost de viure a les Illes fent un estudi rigorós de la seva situació. Això, diuen, evitaria que els funcionaris es desplacin o no venguin per un plus de 70 euros que no els compensa. Si no s'acosten postures, es convocarà una vaga general el pròxim 27 de novembre. És el responsable dels serveis públics estatals del sindicat UGT, Fernando Martorell.
Les finances són abismals. Sempre poden el meu cas. Jo som un C1, aquí costa 77 euros per aquest concepte. Diu, més que bé, faré 40 anys de l'administració i si fiqués feina a una illa petita de Canaris, cobraria 750 euros per aquest concepte. Però si fiqués feina a Ceuta i Melilla, en cobraria 1.100.
A la protesta s'hi ha sumat José Barajas, de l'Associació Espanyola de la Guàrdia Civil, i el funcionari Iván Flores, amb dos, han criticat les dificultats amb les quals es troben els treballadors que depenen de l'Administració General de l'Estat.
No és normal que con 77 euros al mes sea un plus d'insularitat per costear la vivienda, la cesta de la vida, el transporte. No quiere venir nadie. Los últimos de promoción, cuando sale una promoción nueva de la Guàrdia Civil, los últimos de promoción, lo que no le queda nada de España, son los que vienen a Baleares. Y los últimos son a Ibiza.
La realidad que tenemos en Baleares es completamente insuficiente. Hay compañeros que están obligados a compartir piso 3-4 personas porque uno solo no puede.
Conscient dels sous baixos i de la dificultat d'accedir a un habitatge, el Consell de Menorca vol incentivar més propietaris a destinar l'habitatge al lloguer residencial. Per això, a principis de l'any que ve es posarà en marxa una nova prestació tècnica que du per nom lloguer estable.
L'administració local vol ser intermediària entre propietaris i llogaters per aportar confiança i seguretat als propietaris i garantir que el seu immoble sigui retornat en bones condicions. Hi haurà incentius com línies d'ajudes per canviar l'eficiència energètica de l'immoble o els electrodomèstics. Al mateix temps, els llogaters podran trobar lloguers a preus assequibles, diuen. S'ha incrementat la plantilla amb dues persones més per fer aquest seguiment del programa del lloguer. Núria Torrent, consellera d'Ordenació Territorial de Menorca.
Una prestació tècnica que es diu lloguer estable, amb la qual nosaltres, el Consell Insular, farem d'intermediari entre el propietari i els inquilins, per tal que hi hagi l'administració que doni aquella confiança que li pot faltar al propietari. Perquè aquella gent que tingui un pis el posi dintre d'aquest programa del Consell Insular i poder aflorar aquests habitatges que de gent que no el tenien al mercat residencial que el pugui posar en el mercat residencial.
Al mateix temps, el Consell de Menorca reforça la inspecció de lloguer turístic il·legal. D'ençà que ha començat l'any, s'han iniciat 32 expedients i n'hi ha 50 més pendents d'instruir, amb 961.000 euros interposats en sancions.
I és que a Menorca augmenten les persones sense llar, les habitacions rellogades en pisos massificats o els allotjaments temporals sense garanties, segons indica el darrer anàlisi de Càritas. Fins i tot asseguren que ha arribat un fenomen fins ara inexistent a l'illa, que es diu llit calent, és a dir, el sotsarrendament d'un mateix llit per torns per part de diverses persones. Són situacions, asseguren des de Càritas, d'exclusió social molt greus.
Càritas va acompanyar l'any passat 300 persones per demandes relacionades amb l'habitatge. Als pisos socials hi varen residir 27 persones i 75 varen emprar les dutxes i les rentadores del servei de baixa exigència. Dijous de la setmana que ve, Càritas ha organitzat la presentació i el debat del documental 13 veus a les 7 del capvespre als cinemes Ocimax de Mou.
Informatiu Matí. L'actualitat minut a minut a IB3 Ràdio.
La gran vida. Del carrer al cel.
Fem un cop d'ull en els temps presents.
De les històries personals a les passions col·lectives.
Tots pensam que ens comuniquem bé amb la parella.
I no en sabem.
Cada setmana un programa per viure amb els cinc sentits.
Han de fer ballar gegants.
Han de fer ballar gegants.
Converses, històries i bona energia.
Quan arribes primer d'això?
Pues quan va acabar la festa.
Els caps de setmana a IB3 Ràdio, a partir de les 9...
Clar, tenim un bon final de festa.
Un bon final de festa, fantàstic.
La gran vida.
I no es van separar mai més.
Amb Miquel Àngel Ariza i Juan Mimas.
Vuit i 25 minuts, obrim ara la plana de tribunals perquè s'ha dictat presó provisional per a 9 dels detinguts a la darrera batuda antidroga que van passar ahir a disposició judicial. Dimecres, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional iniciaren una vintena d'escorcolls a l'illa de Mallorca de manera sincronitzada i gairebé simultània, punts com Palma, Manacor, Marratxí, Llucmajor, Cala Ratjada i Son Cervera.
A l'operació, que es va tancar amb 12 detinguts i 18 escorcolls, hi varen intervenir mitjans aeris, cans i agents de la policia judicial. Durant hores, els agents cercaren indicis de la venda de droga i documentació a locals, com un saló de joc de Calabona. Durant l'operatiu es confiscaren diverses quantitats de doblers i també d'estupefaents i es detengueren una desena de persones. L'operació Manso i Enroque, declarada secreta, va començar l'agost. En aquella ocasió es desarticulà part d'una organització presumptament dedicada al blanqueig de capitals i es varen trobar 680 quilos de cocaïna i tones de xix. També 1,5 milió d'euros. En aquell moment es va detenir, recordem, l'antic inspector de la Policia Nacional, Faustino Nogales, i l'advocat Ignacio Gonzalo Márquez.
També presó per al jove que va apunyalar per l'esquena un altre per robar-li a Sineu.
Els fets varen passar dissabte, fa una setmana, quan es va produir un robatori amb violència en aquesta localitat del Pla, on la víctima va patir tres ferides greus d'arma blanca a la zona lumbar. No va ser fins dijous que els investigadors localitzaren i arrestaren a Inca, el sospitós. Hi va passar a disposició judicial i el jutge ha manat el seu ingrés a la presó, per tant.
I seguim amb successos perquè la Policia Nacional ha detingut 5 joves, 2 menors d'edat, per intentar apunyalar un al·lot i un familiar seu, en aquest cas a Palma.
Els han detingut per un presumpte delicte contra la vida en grau de temptativa. El conflicte va començar amb una discussió verbal a la plaça d'Espanya, on els 5 al·lots van increpar i van amenaçar de mort el jove en qüestió. L'endemà, un familiar el va acompanyar al parc Krekovic de Palma, on hi havia els agressors, per tal de recriminar-los la seva actitud. En aquell moment, d'acord amb les víctimes, els ara detinguts varen començar a agredir-los i varen arribar a picar-los amb un pal i esgrimir-los una navalla.
I la Policia Nacional ha detingut 3 persones que han quedat en llibertat en càrrecs pels aldarulls comesos en la manifestació de suport al poble de Palestina el passat dia 2 d'octubre. A més d'aquestes 3 persones, n'hi ha una més d'investigada. Ens ho conta Carme Moreno.
Se'ls acusa d'atemptat contra l'autoritat i desordre públic per haver llançat presumptament cadires contra un negoci ubicat a la plaça de Cort de Palma. L'entorn dels detinguts assegura que es tracta d'unes detencions arbitràries, ja que els arrestats no tenen res a veure amb aquests fets. A més, s'assegura que les detencions es varen produir després de que aquestes persones fossin identificades per agents de la policia en les manifestacions posteriors dels dies 5 i 15 d'octubre, també en contra de la guerra a Gaza. És l'advocat dels detinguts, Alejandro Torres.
La policia assegura que durant la manifestació que va haver dia 2 varen llançar unes cadires contra la policia que estava davant Starbucks, i la policia diu que han estat aquests quatre investigats.
La Policia Nacional assegura que ha iniciat una investigació per aclarir aquests fets i que les detencions s'han produït després que els agents han visionat vídeos i càmeres de seguretat per identificar les persones investigades. A més, segons la Policia Nacional, els agents també han pres declaracions a testimonis dels fets.
I un darrer punt, Sant Antoni estudia modificar el pla d'actuacions del transport públic per impedir que es puguin donar llicències a persones amb antecedents penals.
L'equip de govern fa aquesta apreciació després de la denúncia recollida pel Partit Socialista que acusa el consistori Portmanyí de donar una llicència de taxi estacional a una persona condemnada per agressió sexual. La regidoria de Governació recorda que l'actual normativa no permet revocar llicències ja atorgades i explica que el taxista va obtenir la llicència després de la condemna.
Han tocat les 8:30, repassem ara les qüestions més importants, més destacades d'aquesta jornada. Com aquesta, els cementiris s'omplen avui de gent per Tots Sants.
Però on passaran més persones a dur flors serà pel cementeri de Palma, que com altres municipis amplia el seu horari i posa a disposició dels visitants una línia d'autobús especial. A banda del record i la memòria, avui també és un dia important per als forns i pastisseries amb la banda de rosaris i panellats.
Les Balears recorreran els jutjats de les Canàries i davant l'Audiència Nacional contra el trasllat de menors migrants.
I en el cas concret d'Eivissa, el PSOE acusa d'irresponsable el president insular Vicent Marí per afirmar que els menors migrants venen a aprofitar-se del sistema.
Les Illes són la comunitat on més ha augmentat l'indicador de qualitat de vida que publica l'INE i et situa per damunt de la mitjana nacional.
Amb tot, l'Observatori Social de la Universitat matisa que la realitat és diferent perquè, principalment per l'elevat preu de l'habitatge, la ciutadania no percep aquesta millora de la qualitat de vida.
Menorca posarà en marxa a principis del 2026 la prestació que du per nom lloguer estable per incentivar que els propietaris posin caseva al mercat.
A Menorca, precisament, les darreres xifres de Càritas apunten a un augment de les persones sense llar, les habitacions rellogades en pisos massificats i els allotjaments temporals.
Presó provisional per a 9 dels 12 detinguts a la darrera batuda antidroga de Mallorca.
És la continuació de l'operació en la qual fa 2 mesos va ser detingut l'antic inspector policial Faustino Nogales i l'advocat Ignacio Gonzalo Márquez.
Capella i Nou Romancer s'ajunten als escenaris per celebrar els 30 anys de música.
Serà dia 23 de novembre al Teatre Principal d'Inca en un espectacle en el qual es combinaran les harmonies vocals de Capella amb la força i la poesia de Nou Romancer.
Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
Faim també en aquesta hora l'habitual resum de premsa. El Diari de Menorca fa balanç final de la temporada turística en base a les dades de l'Institut Nacional d'Estadística. Diu que l'allotjament i l'avió es queden amb l'augment de la despesa dels turistes i que Menorca rep 70.000 viatgers més i supleix amb escreix la caiguda de britànics, mentre estiuejar a l'illa costa una mitjana de 170,4 euros al dia.
En petit, el Menorca es fa ressò de multes de 300 euros per aparcar l'esplanada de Favàrits i de que l'arqueòleg Antoni Ferrer deixa el seu lloc de director de l'Agència Menorca Teleòtica sense que hagi relleu.
A les Pitius, el diari d'Eivissa, sobre el ple del Consell d'aquest divendres, diu: Unides Podem garanteix la declaració de zona catastròfica. El PSOE diu al ple del Consell d'Eivissa que el govern central és el primer que vol posar dobbers per rehabilitar les zones danyades. Foto, però, de la nit de les ànimes, amb una persona disfressada de Nina de l'Exorcista, en primer pla, al centre de Vila, pel festival Halloween Eivissa. El títol és Els monstres envaeixen Vila.
En petit, Eivissa nega diferències en la neteja dels diferents barris i un Hèrcules romà en un solar del centre de Vila, en referència a una talla en forma humana trobada al carrer Isidor Macavich, on s'han de fer pisos de protecció oficial.
El periòdico d'Eivissa, tema d'obertura per al govern, presenta 3 nous contenciosos, un a l'Audiència Nacional i 2 més als jutjats de les Canàries. Això en referència al plet judicial contra el decret de repartiment de menors migrants. El títol principal és Proens recorre el repartiment de menes a l'Audiència Nacional.
I la foto de portada és per la Ormanyanca Rosa Ribas Ribas, que ha complert 100 anys, es diu, envoltada de moll en companyia del batle Marco Serra.
Més coses. Diario de Mallorca diu la policia investiga l'assetjament de denúncies creuades a l'IES Ses Estacions, el centre educatiu que va activar el protocol fa un mes per un cas que afecta un exalumne i 5 estudiants, carrega contra l'influencer que va viralitzar una agressiva campanya amb informació falsa. Diu, foto de l'inventari Montesión, llegat patrimonial de més de 2.000 peces.
S'afegeix que la Companyia de Jesús ha presentat a Palma l'inventari patrimonial del centre cedit a l'empresari historià de les Clíniques Quirón. Amb el mateix tema, amb el títol Montesión salva la seva història, és l'obertura gràfica del diari Última Hora. La Companyia de Jesús fa inventari del patrimoni i seguirà gestionant-lo, diu, sobre una foto del superior provincial dels jesuïtes, Enric Puiggròs.
El diari del grup Serra obri amb la caiguda d'una figura, diu, clau en el tràfic de droga de les Illes. Diu, cau l'històric líder del clan dels Horta en una nova operació antidroga. I fora de les Illes, a El Mundo, podem llegir la justícia impulsa l'investigació per blanqueig amb els sobres en el PSOE. I l'ABC diu, Estats Units ja té els objectius contra Maduro a l'espera de l'ordre de Trump. També en aquest diari, l'esquerra evita condemnar el retorn a la Cale Borroca. PP i UPN denuncien la falta de firmesa al seu parer del PSOE a l'hora de condemnar els aldarulls i les agressions a policies i periodistes per encaputxats a Berchales, a Pamplona.
I El País, Espanya i Mèxic inicien el desgel després de 6 anys de crisi. Titular acompanyat de foto del ministre d'Exterior, José Manuel Álvarez, saludant l'ambaixador mexicà a Espanya. Álvarez diu, lamenta el mal causat als pobles originaris centreamericans pels espanyols del passat.
Això és el que diuen els diaris de les Illes, també els diaris d'àmbit estatal. Són ara les 8:35, donant pas als esports.
Informatiu matí. Esports. Gabriel Forteza.
Bon dia. L'Illes Balears Palma Futsal es juga avui a acabar primer de grup la main round de les Champions. L'equip ja s'ha classificat matemàticament per als vuitens de final de la competició europea després de guanyar els seus 2 primers partits, però avui intentarà fer-ho com a primer de grup. Els de Badillo s'enfrontaran al Semei. Al Palma li basta un empat per classificar-se a la primera posició. Escoltam el tècnic del Palma, Antonio Badillo.
Es verdad que de cara a la siguiente ronda no importa o ser primero o segundo, sí tercero, pero primero o segundo entras en el mismo bombo y con las mismas prioridades, pero nuestro objetivo es quedar primero, ¿no? Entonces el sábado contra Semi pues va a ser un partido bastante exigente, más allá que ellos han perdido hoy, es un equipo de aspirante, ¿no? Un equipo que está hecho para ganar la UEFA Champions League y nosotros pues una buena prueba de fuego para como ayer mostrar nuestro nivel competitivo y seguir creciendo, ¿no?
Sentint també el jugador del Palma, Alisson, autor de 2 gols el passat dijous.
Ya estamos en octavo, ya el primer objetivo ya está cumplido, que era la clasificación. Como empezó a Champions, cambió el chip de una forma que estamos en otra dinámica y bien. Muy contento con el resultado del partido, con desempeño individual también, y muy contento por la clasificación.
A partir de las 7:30 podreu seguir el partit entre el Palma i el Semei en directe per IB3 Ràdio. Parlant de futbol, el porter del Mallorca, Leo Román, no podrà jugar demà contra el Betis. El club va informar ahir que el porter eivissenc va patir una lesió durant la sessió d'entrenament de dijous als isquis de la cama dreta, una lesió muscular per la qual, segons les primeres proves, podria estar 1 i 2 mesos de baixa. Leo Román ha estat titular tots els partits de Lliga aquesta temporada i és, per tant, una baixa important per a Jagoba Barrasate, que haurà de triar entre Lucas Bergström i el Pichu Cuellar per defensar la porteria demà contra el Betis. La baixa de Leo Román se suma a la del lateral Toni Lato. Vedat Muriqi, en canvi, que no va viatjar pel partit de Copa per un procés víric, ja s'entrena amb la resta del grup. Avui, l'equip farà el darrer entrenament abans del partit contra el Betis i parlarà en roda de premsa el tècnic Jagoba Barrasate. El Betis Mallorca de demà el podreu seguir també en directe per IB3 Ràdio a partir de les 7. I la jornada primera va començar ahir amb el Getafe 2, Girona 1. Per avui, 4 partits. A les 2, Villarreal, Rayo Vallecano. A les 4 i quart, Atlètic de Madrid, Sevilla. A les 6 i mitja, el derbi basc entre la Real Societat i l'Atlètic Club. I a les 9 de la nit, el Real Madrid, València. A primera federació, l'AUD Eivissa torna a la Lliga en l'obligació de guanyar després de la seva eliminació a la Copa del Rei. Els blaucel visiten Tarazona a la recerca de la primera victòria amb Miguel Álvarez a la banqueta. El tècnic sap que ja toca guanyar.
Sigo preocupado por lo más importante que es en el fútbol profesional, que es por ganar. Lo que estoy buscando es la forma de poder ganar y a la vez también ir creciendo en el camino. Y vamos pues pasito a pasito, pero realmente trabajo y tareas que podamos trabajar, hemos podido trabajar poco, pero como comprenderéis, como hay partido entre medio, pues todo se complica un poquito en el sentido de poder trabajar más cosas que creemos que son muy necesarias. Pero bueno, yo... vaig sempre a veure una persona optimista.
El rival, el Tarazona, també ha caigut a la Copa del Rei. Miguel Álvarez pensa que aquest fet no afectarà l'equip aragonès.
Ja te diré lo herido que lo vamos a encontrar. Ellos son un equipo que es brutal. O sea, saben a lo que juegan y solo hay que ver los números. Entonces tenemos que hacer muchas cosas muy bien, muchas cosas muy bien, y tenemos faena, ¿sí?, porque es un equipo que, lo de siempre, me baso en lo que veo y en las estadísticas puras, no es historia, no son milongas.
El partit entre l'AUD i el Tarazona es disputarà demà a les 12 i el podreu seguir en directe per IB3 Ràdio. I a tercera divisió, avui se juguen dos partits. A les 4, el Llosetense Penya Esportiva Santa Eulària i a les 5, el Cúdia Son Cladera. Deixem el futbol, parlant de bàsquet. A primera FEB, aquesta jornada només competeixen l'Estia Menorca i el Palmer Bàsquet. Els mallorquins, que viuen un aterratge difícil a la categoria, volen aconseguir un resultat positiu en fora de Son Moix i poder sumar la seva primera victòria. El Palmer jugarà avui a les 5 i mitja a la pista del Zamora. Escoltam el tècnic del Palmer, Marco Justo, l'entrenador, que vol refer del mal partit que va fer l'equip contra l'Oviedo.
Porque con los jugadores hay que ser honestos y para las buenas y para las malas, igual que lo soy para las buenas, y les dije que el partido de Guipúzcoa para mí había sido un excelente partido dentro del tiempo en el que estábamos y con las condiciones que estamos y demás. También les he dicho que bueno, que el partido contra Oviedo ha sido el peor de toda la temporada, con diferencia, incluyendo los de la pretemporada.
També avui, però a les 7, l'Estia Menorca visita la pista de l'Ourense. El tècnic de l'equip menorquí, Javi Zamora, ha explicat les claus per guanyar el primer dels tres partits que ha de jugar consecutivament l'Estia com a visitant.
Pues si nos ves hace un mes y nos ves ahora, sí que ves una evolución en muchos automatismos, en muchas situaciones defensivas que tenemos todavía mucho margen de mejora y que tenemos que intentar poner el foco. Al menos en estas dos últimas semanas hemos crecido en muchos aspectos defensivos, como el rebote, como la defensa del pick and roll, como las situaciones de uno contra uno, de close out, de rotaciones sobre todo, que es algo que estamos intentando trabajar.
I a la Liga Challenge, les líders Azul Marino sumen pla de victòries. 5 en 5 partits, juguen demà a les 12 al Palau d'Esports de Son Moix contra el Sant Feliuenc. Sentim l'entrenador Alberto Antuña.
Y no aflojamos los 40 minutos ni aflojamos de lunes a viernes. Entonces, bueno, con ganas de jugar en casa y con ganas de intentar sacar la sexta. Para lograr el objetivo que tenemos, los partidos de casa tienen que ser clave. Más con lo difícil que ganar fuera de casa, somos un equipo que no podemos dejarnos la pena ningún partido en casa si queremos estar arriba, entonces sabemos la importancia del partido.
I en voleibol, a la Superliga masculina, avui a les 6, el Connecta Balear Manacor rebrà la visita del Cisneros La Laguna, mentre que a la Superliga femenina, la Barca Menorca jugarà a les 7 al pavelló de Ciutadella contra l'Arenal MB. I Mallorca s'ha convertit en l'epicentre mundial del trail. L'illa acull aquest cap de setmana la segona edició de la Mallorca by UMTB, una prova d'ultra-trail del circuit mundial. Les carreres es disputaran per diversos municipis de la Serra de Tramuntana. Seran 4 proves amb distàncies que van des dels 26 quilòmetres fins als 138 i participen 2.400 atletes de més de 70 nacionalitats. I acabam amb dos apunts. En rugbi, avui se disputa un derbi històric a Son Caliu. A partir de les 6 i mitja s'enfrontaran el Toro i el Palma Rugby Union, antic ponent, a la divisió d'honor B. És la primera vegada que dos equips de Mallorca juguen a la categoria. I en handball, el handball Mallorca rep avui a les 7 el Marni Llevant Valencià.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
El 16 de novembre tens una cita amb la solidaritat. Vine a la primera cursa solidària de l'Autoritat Portuària de Balears. 10 quilòmetres, 4 quilòmetres, curses infantils i caminada popular, tot a favor de Projecte Home. Descobreix el nou passeig marítim de Palma i inscriu-te a elitechip.net i fes-te amb la teva camiseta. Les persones guanyen.
Notícies d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
Amb espais d'educació i criança.
Per pares i mares.
Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
Amb continguts i reportatges.
A IB3 Ràdio no venim amb manual.
Som una ràdio.
Efectivament.
Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
Aquest programa de ràdio legendari.
És un facto.
Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. Connecta amb la visió més local per entendre millor allò que passa a les Balears.
Hola, com estàu? Darrere d'aquest programa que escoltau s'ha teixit amb el temps una xarxa de complicitats i col·laboració.
Connexió local és la Pobla Ràdio.
Connexió local és Ràdio Pollença.
És Alcúdia Ràdio.
És Ràdio Illa.
Darrere de cada emissora hi ha persones que porten continguts i també la seva manera de veure el món.
Connexió local és Titoieta Ràdio.
És Premsa Forana.
Connexió local, dissabte a les 9 del vespre amb Magda Cortés i IB3 Ràdio.
Vuit i 46 minuts per la mare de turisme. Els números absoluts tornen a demostrar com augmenta el nombre de turistes estrangers que visiten les Balears. Han estat 13,7 milions a 9 mesos, de gener a setembre. Així, les Illes són el segon territori de l'Estat, darrere Catalunya, que més turistes ha rebut. Això és un 7% més que l'any passat, segons les dades publicades per l'INE. A tot l'Estat, sense desglossar-ne les dades per comunitats autònomes, el principal mercat emissor va ser l'alemany, que va minvar un 2,5% respecte de l'any passat, i el francès, que ho ha fet un 1,6%. De fet, per origen, l'únic mercat emissor que ha crescut en la taxa interanual ha estat el del Regne Unit, un 2%. Pel que fa a la despesa que han fet els visitants, Espanya s'han superat per primera vegada els 100.000 milions d'euros fins al mes de setembre. I aquesta és per a molts dels establiments hotelers de Mallorca el darrer cap de setmana de la temporada. Ara és moment, per tant, de fer balanç. Alguns hotels aprofiten per fer ofertes de darrera hora per amortitzar els dies i les places que encara els queden lliures.
La situació de tancament d'establiments varia segons la zona. Una de les més turístiques de Mallorca, Alcúdia, el balanç de la temporada és positiu, amb un 84% d'ocupació i un 82% a Can Picafort. Aquest cap de setmana es concentren la majoria dels tancaments hotelers. Ho explica Carmen Thierer, gerenta de l'agrupació hotelera d'Alcúdia i Can Picafort.
Este fin de semana se concentran la mayoría de los cierres hoteleros. En Alcúdia, por ejemplo, el día 2 de noviembre cierran 46 establecimientos, lo que representa el 87,3% de las plazas asociadas, es decir, unas 16.000 plazas.
Carmen Thierer explica que dia 9 de novembre tanquen 3 establiments més i dia 16 de novembre 2. Així, durant l'hivern, només quedaran 5 establiments oberts amb unes 141 places. En canvi, a Can Picafort el tancament és més abrupte. Aquí cada setmana quedarà tancada el 98% de la planta hotelera i a finals de mes el tancament serà total.
La situació a Cala Ratllada, a Cap de Pere, és diferent. És la zona amb la temporada turística més curta de Mallorca. Això es deu sobretot a les comunicacions. A partir d'ara i fins Pasco deixa de donar servei l'autobús express que connecta Palma i Cap de Pere. Maria Antònia Moll, de la presidenta de l'Associació Hotelera de Cala Ratllada, explica que ara ja queden pocs hotels oberts.
A dia d'avui tenim oberts 15 hotels, més o manco, dels 80 que som. Han anat tancant entre dia 15 i dia 25, a poc a poc, cada dia han anat tancant, i aquests 15 hotels que tenim sí que fan un poquet de Halloween.
Per aquest cap de setmana de Tots Sants, alguns establiments de Cala Ratllada organitzen activitats relacionades amb Halloween, com tallers de maquillatge i de rosaris, concurs de disfresses i un tren terrorífic que circula per tots els hotels que encara estan oberts i cada matí.
També punt final a la temporada turística a Menorca, que manté la connectivitat aèria amb el mateix volum que l'any passat, prop de 2,5 milions de seients. Cristina Tomàs.
Han crescut els mesos de maig, juny i octubre. Els principals mercats continuen sent Espanya i el Regne Unit, però el mercat que segueix creixent any rere any és el francès, que ja se situa en tercera posició i amb una gran diferència amb Itàlia, però també d'altres més secundaris com Portugal, Holanda, República Txeca o fins i tot Àustria augmenten molt considerablement. Carlo Cintes és analista de dades de Mabrian.
Àustria, que és un perfil de despesa alta, d'una estada llarga, mitjana, en comparació al que passa a altres mercats. I sí, creix, enguany un 30%.
Aquest cap de setmana acaben les darreres connexions internacionals com París, Milà, Manchester o Liverpool. A partir de dilluns, l'illa, per tant, ja només quedarà connectada amb Barcelona, Madrid, Palma, València, Bilbao i Londres. El focus, per tant, ja està posat en la temporada que ve, que enguany es preveu que s'avanci un poc. Els objectius, però, continuen sent els mateixos.
Menys dependència des nacional i des britànic, menys dependència juliol-agost, i creixement de mercats alternatius, en aquest cas liderats per francès, però també els altres que he esmentat, i després, sobretot, que els mesos de maig, juny, setembre i octubre tinguin una activitat turística rellevant.
Lyon, Nantes, Marsella o París són les primeres destinacions confirmades per al 2026, que arrencarà el mes de març.
Parlant de balanços i tancaments, i segur que la setmana que ve entendrem xifres més detallades, perquè és la World Travel Market de Londres, que és la fira internacional de turisme on es desplaça l'empresariat del sector de les Illes Balears i també els representants de les diferents administracions. Precisament, el Consell de Mallorca presentarà a la World Travel Market de Londres un nou portal amb intel·ligència artificial que té com a objectiu unificar i personalitzar tota la informació turística de l'illa.
I aquesta informació ja es pot trobar a la pàgina web existent mallorca.es. El conseller insular de Turisme, José Marcial Rodríguez, ha explicat que allà s'hi podrà trobar informació en temps real, itineraris i recomanacions.
A presentar un projecte pionero que nos permitirà utilitzar la intel·ligència artificial per acompanyar a nostres visitants i residents en tot moment i seguir liderant així la carrera digital entre los destinos inteligentes.
A tot això, el Consell de Govern ha ratificat la dimissió del fins ara director general de Turisme, Josep Aloy. El número 2 del conseller Jaume Boussà ha presentat la seva renúncia aquesta setmana, quan falten, com dèiem, només 3 dies perquè s'inauguri la World Travel Market de Londres, és a dir, dimarts que ve.
Substituirà Aloy Miquel Àngel Rosselló, fins ara assessor tècnic adscrit a la Conselleria. Des de Turisme asseguren que és una sortida pactada, ja que Aloy havia pactat que no acabaria la legislatura perquè volia gaudir de la seva jubilació.
La renúncia d'escàrrec d'en Pep Aloy era un tema totalment pactat, acordat amb ell, i el que tenc que fer jo, el que me toca avui, és agrair la feina, no? Agrair la feina que ha fet envers el turisme, envers l'activitat, sempre d'una manera totalment positiva.
Qui també ha dimitit és el director del SOIP, Ismael Alonso, ha presentat la seva dimissió només 3 mesos i mig després d'assumir el càrrec. La seva substituta serà Maria Luján, que fins ara ha estat coordinadora del mateix servei d'ocupació.
Segons el portaveu del govern, Antoni Costa, la renúncia s'ha fet per motius estrictament personals i no tenen res a veure amb el funcionament de la Conselleria de Treball. És la segona dimissió en poc temps en el mateix departament, ja que també va cessar el director general de Funció Pública.
Evidentment, el govern de les Illes Balears, i jo com a portaveu, no desvetllarà quines són les raons personals que han motivat aquestes dimissions. El que sí que reiter és que no és una qüestió de la conselleria en qüestió, ni molt menys en absolut. Són decisions estrictament personals.
Fora de les Illes, el Tribunal Suprem demana a l'Audiència Nacional que investigui els pagaments en metàl·lic del PSOE a Ábalos i Koldo. Això després de la compareixença de Pedro Sánchez al Senat per donar-ne explicacions.
El jutge considera que no hi ha explicació suficient de l'origen dels doblers en efectiu del PSOE i creu que l'exministre i exassessor podrien haver blanquejat comissions amb la liquidació de despeses del partit.
Apareixen tres nous vídeos en investigació de la Dana de València que revelen que s'informà la consellera valenciana d'Interior de possibles crescudes d'aigua en punts com Quart de Poblet o Aldaia.
D'altra banda, la jutge s'ha acordat unir el procediment al llistat de les telefonades que el president Carlos Mazón va fer el dia de les inundacions. La magistrada també ha demanat a la periodista Maribel Vilaplana, que va dinar amb Mazón aquell dia, que aporti qualsevol prova que acrediti el període de temps que va estar amb ell. Està citada a declarar, per cert, dilluns com a testimoni.
En internacional, el pas de l'huracà Melissa pel Carib deixa hores d'ara més de 50 persones mortes, sobretot a Haití i Jamaica, mentre s'avaluen els danys materials.
I a Cuba s'ha informat de més de 1.300 esfondraments de cases pel pas d'aquest fenomen meteorològic.
Més informacions, la cimera de l'Associació de Països per la Cooperació Econòmica a la regió d'Àsia-Pacífic ha acabat fa unes hores amb una entesa sobre la necessitat d'expandir-ne el comerç en el marc de la treva dels aranzels dels Estats Units a la Xina.
La cimera s'ha centrat també en els desafiaments i les oportunitats marcats per la intel·ligència artificial, els canvis demogràfics, així com la indústria cultural i creativa. La trobada ha estat marcada igualment per les veus discordants entre el lliure comerç i el proteccionisme.
Les Nacions Unides han votat a favor del Pla d'Autonomia del Marroc com a base per una solució per el Sahara, desterrant així la via de l'autodeterminació sahrauí.
Aquest aval l'havien donat abans diferents països a títol individual, entre els quals Espanya, en la polèmica decisió que l'enfrontà Algèria. Ha estat una proposta dels Estats Units.
El president nord-americà Donald Trump desmenteix que el seu exèrcit tingui preparat un atac imminent per atacar objectius militars a Venezuela.
Es tractaria d'una operació en el marc de la lluita contra el narcotràfic després de les que ja s'han fet contra presumptes llanxes de contraband de droga en aigües del Carib.
Darrers apunts, Rússia amplia la seva llista negra de funcionaris de la Unió Europea que no poden entrar al país.
És la resposta del Kremlin a un nou paquet de sancions arran de la guerra a Ucraïna. El Ministeri d'Exteriors rus acusa la Unió Europea d'incrementar les mesures restrictives contra la Federació. Diu que són il·legítimes des d'un punt de vista internacional.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
La flauta de l'enyor.
Nou romancer musicava Rondel de l'enyor de Josep Maria Llompart. Les seves lletres no s'enyoraran mai perquè són en els llibres, però ell sí, perquè molt més que un poeta, era un intel·lectual activista cultural compromès. Ara Ciutat el tindrà un poc més present, perquè hi haurà una escultura en el seu record.
Una escultura que és una iniciativa de totes les institucions, el govern, el Consell de Mallorca, l'Ajuntament de Palma, i per l'àmbit privat, l'Obra Cultural Balear. La col·locació de la peça tancarà l'any Llompart, en què es commemora el centenari del seu naixement, i just s'ubicarà a la cantonada l'escultura entre els carrers dels Oms i el carrer Missió, al lloc on va néixer Llompart. L'obra és de l'escultora mallorquina Georgina Gamundi.
Yo adivino el parpadeo de las luces que de lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos ondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso.
El virtuosisme de Capella, que ara escoltant de fons, i la cançó tradicional de Nou Romancer es fusionaran en un concert per celebrar els 30 anys de música dels dos grups mallorquins. Serà dia 23 de novembre al Teatre Principal d'Inca.
Són dos mons musicals diferents, però units per una amistat plena de complicitat i també d'admiració mútua. Així es descriuen i s'estimen Pere Víctor Redó, cantant de Nou Romancer, i Joaquim Domènech, baix i percussió de Capella.
Primer de tot, admir la tècnica vocal que tenen, admir la capacitat de conjunció que tenen com a grup i admir com ho duen, o sigui, la seva senzillesa com a persones i que tiren endavant el projecte.
Per era un grup modern, tenen una facilitat per fer cançons molt, molt xules, melodies molt, molt, molt xules. Pues un poquet també aquest carinyo que tenim de que són vides paral·leles.
Aquestes lloances mútues són només alguns dels ingredients del concert conjunt que oferiran Capella i Nou Romancer, dos grups emblemàtics mallorquins que varen néixer als anys 90 per commemorar tres dècades plenes de música, emocions i complicitat amb el públic.
I clar, nosaltres participarem en cançons de Capella, Capella participarà en cançons de Nou Romancer.
Nosaltres no ho sabem molt bé, eh? Vull dir, sí, no, és conjugar el que és el nostre grup, en les nostres característiques, en totes les característiques de Nou Romancer, que moltes són comuns, però n'hi ha que són notablement diferents, no? I aquesta mescla li dona com un exotisme.
El concert de Capella i Nou Romancer serà diumenge 23 de novembre, recordeu, al Teatre Principal d'Inca.
Las nieves del tiempo platearon mi cielo.